Autònoma de Barcelona, membre de la secció de Ciències i Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans, de la Reial Acadèmia de Doctors, de la Reial Acadèmia de Ciències. És realment una personalitat extraordinària. La seva especialitat de recerca és la termodinàmica dels processos irreversibles i la mecànica estadística dels sistemes de no equilibri. Perdoneu, jo sóc de lletres i tampoc entenc res, eh? Temes sobre els quals ha publicat centenars d'articles en revistes científiques i diversos llibres. Però David Jou és també un excel·lent poeta, amb molts reculls de poemes que ha anat publicant des de 1975, a més d'obres d'assaig especialment sobre ciència i religió i reflexió filosòfica. Ha estat guardonat amb diversos premis, doctor honoris causa, premis de recerca i, en resum, la seva obra publicada té tres grans àmbits: l'obra poètica, l'obra d'assaig i publicacions científiques. Per tant, rebem com es mereix el científic, poeta, escriptor, professor i físic David Jou, a qui li agraïm molt la seva presència un cop més entre nosaltres.
Bona tarda. Sí, ara. Bé, gràcies per la paciència que em tenen d'acollir-me una vegada més aquí. Celebro estar amb vostès una vegada més. I, a veure, ara. Un moment, que haurem de despertar l'ordinador, que s'ha dormit. Bé, en algunes altres ocasions he tractat temes més abstractes, hem parlat de cosmologia, havíem parlat de possibilitats de vida fora de la Terra, de coses relacionades amb l'origen de la vida, i ara parlaré, en canvi, d'una aplicació molt pràctica de la física que ens toca molt directament, que afecta molt directament el benestar, i que són les aplicacions de la física a la medicina. Serà una manera més que vegin que la física és un camp molt ric, no tan sols de conceptes, sinó també d'aplicacions. I... No? Ah, a veure. Sí? Bé, si no se sent m'ho diuen i llavors procuraré acostar-me més o agafar això i així ho tindré més a prop. Sí, no és cap... Així se sent millor? No? Sí? Bé. Doncs la física bàsicament és un diàleg matemàtic amb la naturalesa, i això és atractiu perquè combines un món abstracte amb el món concret que toquem, i llavors això el fa molt proper a la filosofia en alguns aspectes. Després és molt proper a la matèria, pels seus estudis, però també és molt proper a les aplicacions. Una bona part del producte interior brut generat en els països avançats està relacionat amb tecnologies físiques, per exemple, relacionats amb la física quàntica. Bé, jo avui donaré una visió de conjunt de quines aplicacions té la medicina a la física. I aquestes aplicacions, en grans línies, són aquestes que poso aquí: imatgeria mèdica, és a dir, com fer imatges del cos, imatges interiors dels òrgans per poder examinar el cos per dintre; teràpia i protecció, com algunes d'aquestes tècniques físiques es fan per posar remei a algunes malalties o per fer algunes operacions; mesures fisiològiques, és a dir, sensors, exploracions com l'electrocardiograma, per posar un exemple; nous materials, desenvolupament de pròtesis, d'òrgans artificials; i finalment la computació i la robòtica. Aquestes són les cinc grans línies, de manera que ja veuen que hi ha molta diversitat. I ara començarem amb el raig X. L'aplicació de la física a la biologia comença amb el microscopi, però ara aquí no parlaré pròpiament de la biologia, aquí parlaré ja de la medicina. El microscopi, de tota manera, ja va servir per fer anàlisis histològiques, és a dir, dels teixits, i ja va començar a tenir aplicacions en medicina des de la perspectiva que el microscopi s'aplicava per veure quins teixits estaven bé, quins no estaven malament, quins problemes tenien els teixits o els òrgans o les cèl·lules que s'havien extret del cos. Però ara, la data inicial del que considerem actualment la imatgeria mèdica basada en la física és a 1896, quan el professor Röntgen de la Universitat de Würzburg, Alemanya, una universitat relativament petita, troba els raigs X. I aquí, en aquella imatge d'allà, de l'esquerra, veuen la primera radiografia que es va fer, que és la radiografia de la mà de la senyora Röntgen, on poden veure l'anell de casada de la senyora Röntgen. Què eren això dels raigs X? Doncs simplement consistia a llançar contra un bloc de plom el que anomenaven raigs catòdics i que després es va veure que eren electrons. Quan aquests electrons es frenen, l'energia que perden la deixen anar en forma de radiació electromagnètica d'una longitud d'ona molt curta i que és molt penetrant. I llavors aquesta radiació penetra la carn, però en canvi queda aturada per les zones de més densitat, en aquest cas els ossos i l'anell. Llavors, per casualitat, hi havia una placa fosforescent i Röntgen va veure que aquella placa fosforescent començava a brillar, llavors va anar a posar la mà per tocar aquella placa fosforescent i va veure que la seva mà, els seus dits, quedaven l'ombra dels ossos allà dintre. Llavors de seguida va cridar la seva dona per compartir amb ella aquesta sorpresa i va fer aquesta fotografia que va estar a la portada d'alguns diaris europeus de 1896-97. Després d'això, va ser un descobriment tan espectacular que diversos reis, el tsar, la reina d'Anglaterra, reis d'altres països, van invitar el Röntgen per saludar-lo, per tractar-lo personalment, i va ser el primer Premi Nobel de Física per aquesta espectacularitat i per aquesta capacitat d'aplicació. Bé, des de llavors, quan has de fer imatges amb raigs X, necessites, si vols fer unes imatges que no siguin d'ossos, si per exemple vols fer imatges dels budells o vols fer imatges de les venes, necessites que al seu interior hi hagi alguna cosa, alguna substància que absorbeixi els electrons. I llavors prens alguna papilla, si han de fer que sigui relativament densa, o bé t'injecten algunes substàncies a les artèries o les venes, de manera que la zona que s'escampin per la zona que s'ha d'observar, perquè si no, clar, no absorbirien aquests raigs. Ja veurem com això amb la ressonància magnètica nuclear t'ho pots estalviar. Bé, un dels grans progressos que hi ha hagut en raigs X cap als anys 1870, 1875, 1880 està la tomografia de raigs X, que és aquesta imatge que veuen el que anomenem un TAC i que també probablement a molts de vostès els hem fet TAC, a mi també me n'han fet, però és una qüestió que llavors com funciona el TAC? Doncs bàsicament és el raigs X, però vist des d'un òrgan, vist des de diverses perspectives. Clar, si només poso la mà aquí, només veurem aquesta perspectiva de la mà, però potser la banda del darrere, potser hi ha un problema a la banda del darrere que no puc veure perquè només estic veient la part del davant, no? Llavors, aniria molt bé, per exemple, si aquí veuen la mà només veuen una part, però si vaig girant la mà, llavors veuen tota la mà, I llavors, bàsicament, la idea és aquesta. Si tenim un determinat òrgan i el volem veure de la millor manera possible, veure'l des de diverses perspectives. Clar, llavors hi hauria dues possibilitats, o que nosaltres ens poséssim a girar, o bé que sigui l'aparell de raigs X que vagi girant, i això és el que veuen aquí amb aquesta fletxa vermella corbada, com hi ha un feix de raigs X que ens va travessant en diferents direccions. Però clar, totes aquestes imatges, si no tinguéssim els ordinadors, les tindríem com a imatges separades o com una pel·lícula. Llavors el que fa l'ordinador és sumar totes aquestes perspectives i llavors fer una imatge que pots mirar des de diversos angles. Llavors la pots mirar així, també la pots mirar de diverses maneres. El metge, si li donen un CD amb totes aquestes imatges, pot anar mirant com si s'hagués ficat dintre teu i pot anar diana, pujant o baixant dintre del teu cos, perquè aquestes imatges és com si ens tallessin per una determinada alçada. Clar, si el raig X va girant al voltant d'aquesta zona, va girant una mica més amunt o una mica més avall, és com si anéssim fent diversos talls i en aquests talls els anéssim mirant des de dintre. Clar, això es va poder fer gràcies als ordinadors que podien combinar totes aquestes imatges, però llavors és, com veuen, el raig X no és només una cosa de 1896, sinó una cosa que ha continuat progressant. Sí, 1980, gràcies d'haver-m'ho notat, sí, gràcies. Sí. Sí, perquè entre 1970 i 1980 hi ha un desenvolupament gran en això del raig X i també en la ressonància magnètica nuclear, que és el que ara comentaré. La ressonància magnètica nuclear és una tècnica que, encara que digui nuclear, no té res a veure amb la radioactivitat, sinó que té a veure és que els nuclis dels àtoms tenen el que anomenem un moment magnètic, que vol dir bàsicament que funcionen com petits imants, i en particular l'hidrogen, que és el nucli més senzill, només un protó, també té un moment magnètic que fa que sigui com un petit imant. Llavors aquest petit imant el podem orientar amb un camp magnètic exterior, li posem un imant exterior. Quan dic camp magnètic vull dir que posem una mena d'imant exterior, un electroimant de fet, i llavors els orientem, i ara explicaré en què consisteix. Bé, llavors, quina gràcia té la ressonància magnètica nuclear? Després n'explicaré la base. Que la radiació que fa servir no és ionitzant. Els raigs X són ionitzants. Ionitzant vol dir que tenen prou energia, cada fotó del raigs X, cada quàntum del raigs X, té prou energia com per trencar molècules. Podria trencar el DNA, podria trencar proteïnes, podria trencar alguna molècula important pel bon funcionament d'alguna cèl·lula, i podria ser que alguna cèl·lula, si el DNA queda perjudicat en un punt estratègic, allà s'iniciï algun tumor. Sempre hi ha el perill de que passi això. És un perill reduït, però per això es procura que la imatge de raig X duri el menys possible. Bé, doncs la ressonància magnètica nuclear té l'avantatge que no funciona amb radiació ionitzant, és a dir, funciona amb una radiació de menys energia que no pot produir aquesta pertorbació. En segon lloc, té molt de contrast, és a dir, teixits diferents que tinguin, no cal que siguin molt densos per absorbir, sinó que tinguin només una diferent densitat de contingut d'aigua, per exemple, ja figuren com a teixits diferents, com imatges diferents. I per això, per exemple, poden veure a dalt unes imatges del cervell. De fet, veuen tres imatges i que seria com un cervell tallat a diferents llocs, tallat per aquí, tallat per aquí, tallat per aquí. Llavors això, veuen que encara que tot l'interior del cervell sigui un teixit tou, i un teixit que si fa, no fa, observeix el raig X de la mateixa manera, qui en canvi la ressonància magnètica nuclear té un contrast diferent. També, com amb el TAC, podem obtenir seccions del pacient. Tal com he comentat abans, podem anar fent unes imatges que siguin tall a tall, i totes aquestes imatges les guardem en un CD, i com deia abans, doncs podem anar pujant i baixant. Però una de les grans coses que ha permès la ressonància magnètica nuclear i que no permet el TAC és l'exploració de l'activitat del cervell. L'exploració de l'activitat del cervell es mesura amb ressonància magnètica nuclear funcional, que detecta quines zones del cervell estan consumint més oxigen. I llavors les zones del cervell que estan treballant més per fer una determinada acció consumeixen més oxigen, i llavors aquesta tècnica, amb una aplicació especial que no és ben bé la mateixa de la ressonància nuclear, de magnètica nuclear habitual de fer imatges, és una petita variació, però pot detectar quines són les zones del cervell que estan treballant. De manera que gràcies a això hem pogut observar, quan estem parlant, quina zona està treballant. Llavors estan treballant unes zones de la banda d'aquí, que és la banda del còrtex prefrontal, que és la banda en què pensem, per dir-ho així, allò que direm, però després aquesta zona d'aquí, l'àrea de Broca, que està aproximadament per aquí, i llavors que s'activa per passar, perquè el que estem pensant pugui passar a la parla, llavors passa per aquesta zona d'aquí, de l'àrea de Broca, una zona relativament petita, i s'ha pogut explorar amb tant de detall que fins i tot hem pogut veure les diferències de quan pronuncies noms o verbs o adjectius, no és ben bé la mateixa zona, i cosa que va donar inici fa uns 20 anys a la neurolingüística, o que pot donar, es pot veure per exemple la diferència d'organització d'aquesta zona per gent que de petits hagin après una llengua i de grans n'hagin après una segona, o que ja de petits hagin après les dues llengües, perquè quan, com saben, de petit aprens amb molta facilitat les llengües, coses d'aquestes, això es pot observar. Clar, llavors, el salt que ha permès la ressonància magnètica nuclear en la formació d'imatges normals és gran, perquè llavors no has de prendre aquelles papilles i coses d'aquestes, però encara més gran és per l'exploració del cervell. I llavors ara tot aquest auge de les neurociències, i quan parlen de neuroeconomia i de neuropolítica i de neurolingüística i de tantes coses, llavors són realment perquè pots anar observant com reacciona el cervell, com reacciona la música, com reacciona les imatges, quins són els centres de plaer del cervell, per exemple, i això permet estudiar les addiccions i com podries trobar solucions a les addiccions, etc. Bé, la ressonància magnètica nuclear explicaré només breument en què és el seu fonament. És una mica complicat. Aquí la idea bàsica és que el nucli dels hidrògens, que estan en moltes molècules diferents, que és el nucli més senzill, funciona com un petit imant, i quan el poso dintre del camp sota l'acció d'un imant, es pot orientar cap amunt o es pot orientar cap avall. Habitualment s'orienta en la mateixa direcció que el camp exterior. Llavors, si li enviem una radiació electromagnètica d'una energia adequada, llavors farà el canvi d'apuntar cap amunt a apuntar cap avall, perquè per motius quàntics o apunta cap amunt o apunta cap avall. I llavors, segons la física quàntica, només absorbirà una freqüència molt determinada per pujar d'amunt avall. L'absorbirà i després la tornarà a deixar anar. Bé, llavors, la idea d'aquesta producció d'aquestes imatges seria, aquí veuen un aparell de ressonància magnètica nuclear, que és una cosa incòmoda perquè estàs voltat del gran imant, i a més és un imant que ha d'anar produint un camp oscil·lant, i llavors el que podríem imaginar la manera com es produeix aquesta imatge de la següent manera. Suposem que entrem en una habitació i que a cada cadira o cada moble hi hem posat unes petites taquetes de fosforescents, de pintura fosforescent o unes etiquetes fosforescents. Llavors, si entro, il·lumino bruscament l'habitació i després apago de seguida, imaginem que l'he il·luminat un instant tan curt que no la puc veure, però apago, llavors què passaran? Que aquestes substàncies fosforescents hauran absorbit la llum i després de mica en mica l'aniran alliberant. I llavors, encara que jo no la vegi directament, aniré veient tota una sèrie de puntets. Aquí, en certa manera, és el mateix. Quan tu poses l'imant que orienta aquests camps magnètics dels hidrògens en una certa direcció, en la mateixa direcció del camp, quan reben aquest pols d'ona electromagnètica d'una freqüència adequada, aquests imants fan així, absorbint energia, i després, lentament, tornen a la posició inicial, i l'energia que havien absorbit per passar d'aquí a aquí la deixen anar altra vegada quan els lentament, espontàniament, per tornar a l'equilibri. Llavors, hi ha una màquina detectora que va detectant aquests polsos de radiació electromagnètica que van alliberant les molècules del cos, i també, altra vegada, gràcies als ordinadors, van sumant tots aquests senyals i van fent la imatge de tots els senyals que van rebent del cos. És una cosa sofisticada, una mica complicada, però ho he explicat perquè vegin que, encara que digui nuclear, no està relacionada amb les coses que habitualment pensem de radioactivitat. Es diu ressonància magnètica. Magnètica per què? Perquè es basa en les propietats magnètiques dels nuclis. Per què en diem ressonància? Perquè en física una ressonància és un fenomen que només funciona bàsicament per una freqüència, però no les altres freqüències, de manera que només interacciona amb ones electromagnètiques d'una determinada freqüència, però no de les altres freqüències. Bé, però altres maneres de produir imatges en física serien, en lloc d'utilitzar ones electromagnètiques, utilitzar ones acústiques, ones de pressió. I aquest és el cas dels ultrasons. I els ultrasons són unes ones de pressió que serien pràcticament com les ones acústiques, el que passa que tenen una freqüència més elevada que 20.000 Hz, que és un Hz és una vibració per segon, i nosaltres no les podem sentir. Hi ha animals que sí, que poden sentir aquestes ones, aquests ultrasons. Per exemple, els rats penats funcionen, detecten les papallones amb ultrasons, detecten els insectes que mengen amb ultrasons. I per què necessiten ultrasons? Perquè els ultrasons tenen una longitud d'ona, una separació entre màxims de l'ona, que és comparable a la grandària d'una papallona. En canvi, els sons normals tenen una longitud d'ona una mica més llarga. Llavors, la papallona només la podràs detectar si fas servir una longitud d'ona petita comparable amb la grandària de la papallona o de l'insecte que vulguis menjar. Per això, els rats penats han de fer servir ultrasons, perquè si fessin servir sons normals no podrien detectar aquests insectes. Bé, llavors, els ultrasons, es transmeten a través de l'aigua, a través del líquid amniòtic, per exemple, i reboten quan troben un medi de diferent densitat. Llavors, quan hi ha un fetus dintre del ventre i està voltat de líquid, quan entren aquests raigs, aquests ultrasons, reboten sobre el canvi de densitat, perquè clar, el líquid i el fetus no tenen la mateixa densitat, reboten, tornen cap endarrere, i llavors, si captes tota aquesta energia dels ultrasons, tot el senyal d'ultrasons que rebotes, també els pots anar sumant aquests senyals i pots fer una imatge. I llavors, de mica en mica, aquestes capacitats dels ultrasons han anat millorant fins al punt de poder fer fotografies, per dir-ho així, en tres dimensions, en què veus amb un gran realisme detalls, com podria ser en aquesta imatge, es veu una cara d'un fetus, d'una manera que és realment molt impressionant, molt espectacular. Els ultrasons també poden detectar el moviment dels fluids. Per exemple, si estem en el líquid amniòtic, llavors allà no està en moviment, de manera que no ens interessa el moviment, però si volem veure la velocitat de la sang, llavors sí que ho podem fer. Ara imaginin-se que aquí tingui mala circulació a la mà i que la mala circulació a la mà vingués perquè tingués una zona amb un excés de colesterol de l'artèria que porta la sang d'aquí a aquí. Llavors, clar, això ho podríem reparar perquè hi ha a partir d'un cert grau la mà ja comença a quedar freda i podria arribar a gangrenar-se si tan malament està, però clar, però n'hem d'obrir per aquí, per aquí, per aquí, però n'hem d'intervenir. Llavors, el que podem fer és calcular la velocitat, mesurar la velocitat de la sang, perquè on el conducte es fa més estret, allà la sang va més ràpid. Bé, llavors, la manera com ho podem fer és amb la mateixa forma que els radars mesuren la velocitat dels cotxes a les autopistes, és a dir, envien una ona amb una freqüència, l'ona rebota contra el cotxe i captes l'ona que t'arriba. I llavors l'ona que t'arriba no té la mateixa freqüència que la que tu has enviat i aplicant les lleis de la física pots arribar a saber amb quina velocitat va el cotxe. El radar es fan servir ones electromagnètiques, aquí no fa servir ones electromagnètiques, fa servir ultrasons i pots mesurar en quina velocitat es van movent els glòbuls vermells, per exemple, al llarg de l'autopista de les artèries. I llavors a la zona on corren més saps que allà és on hi ha la part més obturada i és la part on hauries d'intervenir. I si volen estudiar com es mou la sang dintre del cor, doncs també hi ha estudis en què pots veure a cada punt quina velocitat mitjana té la sang. Hi ha altres maneres de produir imatges. Una manera és el PET, positron emission tomography. El positró és un antielectró. Recordin que un antielectró és una partícula que té la mateixa massa que l'electró, però en lloc de ser negativa és positiva, i quan es toca, electró i antielectró desapareixen i emeten la seva energia, desapareix la massa i la seva energia l'envien en forma de radiació. I aquesta radiació és emesa en dos fotons, en el cas de l'emissió de positrons, i llavors aquí aquestes tècniques de medicina nuclear, d'imatgeria mèdica, consisteixen en la següent: t'injecten una determinada substància radioactiva, aquesta sí que és radioactiva, però te la donen amb una quantitat petita perquè no produeixi inconvenients. Aquesta substància viatja pel cos i s'acumula en uns certs òrgans o en unes certes posicions, que és precisament les posicions, diem-ne, que estiguin malament, és a dir, que hi hagi algun problema en aquella posició. I en aquella posició serà aquesta substància radioactiva, s'alliberen un antielectró que de seguida que toca amb un electró del cos desapareix l'electró i l'antielectró i envia dos fotons. Llavors aquests dos fotons són detectats per aquests detectors de raig gamma, de radiació electromagnètica de freqüència molt elevada, i llavors veuen que aquí la persona també està voltada d'un cilindre, però aquí aquest cilindre no és un cilindre que produeixi raigs X, ni és un cilindre que produeixi camps magnètics, és simplement un cilindre que detecta radiació. I llavors aquí pot ser medicina nuclear, pot ser amb tomografia d'emissió de positrons, i llavors fa servir tècnicament unes substàncies radioactives de semivida curta, carboni 14, fluor 18, o bé altres substàncies d'una semivida radioactiva més llarga, com el xenó 133 o el iode 123, que en lloc d'emetre dos raigs X, emeten un sol raig X o un sol raig gamma. Llavors aquest raig X o aquest raig gamma, raig d'alta energia, en lloc de venir des de fora, ets tu mateix que els produeixes a causa d'aquestes substàncies radioactives que t'han ingressat. Per això hi ha una branca de medicina que s'anomena medicina nuclear, que és quina mena d'ions radioactius haig de fer servir per produir aquests efectes de manera que produeixin imatges de la màxima qualitat amb el mínim perill pel pacient. I llavors hi ha els físics, hi ha una part d'assistents físics d'hospitals i que tracten aquests temes de medicina nuclear. I una altra manera d'observar l'interior és encara diferent a les que hem comentat abans, són les fibres òptiques. Les fibres òptiques és com una mena de màniga, de manguera, diríem, que porta la llum, de manera que si la corbem, la llum entra i com si fos aigua, passant al llarg d'una màniga, doncs segueix i la podem portar per formes molt complicades, i llavors podem fer que la llum, en lloc d'anar en línia recta, faci tota una trajectòria molt complexa. I això ho fa gràcies a un fenomen que anomenem reflexió total, i aquí en la figura de dalt veuen en la zona més blava una línia vermella que representa quin camí segueixen els raigs de llum. Llavors veuen que el raig de llum va rebotant contra les parets, es va reflectint, però no és una reflexió normal, és una reflexió total. Quan ens mirem en el mirall, la llum que torna del mirall no és el 100% de la llum que nosaltres enviem al mirall, és un 95%, 98%, 90%, depèn de la qualitat del mirall. Clar, si només et torna un 90%, per nosaltres en el mirall no és cap problema, però si tinguéssim 15 rebots, 15 reflexions, en el primer tornaria un 90%, després el 90% del 90%, que és 81%, després el 90% del 81%, que és el 72%, després i així aniríem baixant. Clar, i llavors a cap de 10 reflexions ja no, pràcticament no tindríem radiació. De manera que necessites unes coses subtils des del punt de vista de l'òptica, uns medis que tenen diferent índex de refracció, diem, ara no entrarem en els tecnicismes, que fan que reboti el 100% de la radiació. Ara, què necessitem per fer una fibra òptica? Doncs una física molt complicada, és una física de materials en què necessitem materials molt transparents, materials molt elàstics, dir molt deformables, materials que envelleixin molt lentament. I llavors això són característiques molt difícils, però són característiques que, com saben, també s'apliquen al transport d'informació per fibres òptiques. Llavors, gràcies a aquestes coses de fibres òptiques, doncs ens poden posar una fibra òptica que de fet està composta, com veuen a baix, de moltes fibres òptiques petites dintre d'un cable de fibra òptica, i llavors poden anar observant dintre del cos. I a vegades pots simplement anar observant, o altres vegades, per aquestes fibres òptiques pots enviar un pols de làser que tingui una energia suficient com per cremar una part de l'interior del cos. Llavors et veuen un problema, per exemple, a l'estómac, una llaga que potser calgui, una ferida que calgui cauteritzar, i una manera que tindria seria enviar un pols de raig làser a través de la fibra òptica i llavors fer com una petita soldadura, podríem dir, com un petit atac molt incisiu en una zona molt concreta, i així operar sense haver-te d'obrir. Naturalment això, els avantatges que té és enorme. Jo aquí aniré parlant i quan sigui l'hora doncs acabarem, ja està, és a dir, aquí jo he fet un pla general i aniré parlant tranquil·lament sense que haguem de córrer ni patir. I llavors, ara el que he comentat fins ara només eren tècniques d'observació, però ara voldríem intervenir. I ara imaginem que tenim un tumor, i una manera d'intervenir en un tumor és la radioteràpia, i això ja se'n va donar Madame Curie, que Madame Curie doncs, va morir també de càncer, i el que és gairebé miraculós és que visqués doncs, bastants anys, perquè amb la quantitat de radiació que anava rebent doncs, és realment sorprenent que pogués viure tant de temps. Llavors, què és la radioteràpia? Doncs consisteix en, utilitzar radiacions ionitzants, i les radiacions ionitzants són radiacions que tenen uns fotons, és a dir, tenen uns quanta de molta energia. En molta energia vol dir que poden trencar molècules o membranes. Per exemple, en aquesta figura veuen com una mena de raig, això vol simbolitzar simplement un raig gamma, per exemple, que és un raig que encara té més energia que el raig X, i que va parar al DNA. Llavors, clar, el DNA, una cosa que pot ser, són les dues cadenes en forma de doble hèlix, pots arrencar una de les lletres, adenina, timina, guanina o citosina, o bé pots trencar una cadena, o bé pots trencar les dues cadenes, i tot això, clar, pot comportar situacions molt problemàtiques. En la majoria dels casos no és problema, però hi ha casos en què sí que pot ser problema, perquè clar, hi ha una bona part del DNA que no té informació, no porta informació sobre proteïnes, però que contribueix al control de la lectura de les proteïnes, pot ser complicat. Bé, llavors, podríem pensar que aquestes radiacions produeixen prou energia com per trencar el DNA o per trencar altres molècules, perquè clar, nosaltres tenim moltes molècules dintre de la cèl·lula que estàs funcionant. Si trenquen una molècula de la qual tenim 1.000 molècules, cap problema, només n'hem trencada una i n'hi havia 1.000. Però si és una molècula especialment important i n'hi ha molt poques, llavors sí que pot ser un problema. Bé, però no només ataca directament les molècules, sinó que produeix radicals lliures que ataquen les molècules. Per exemple, aquesta radiació pot agafar aigua i convertir-la en aigua oxigenada, trencant molècules d'aigua. L'aigua oxigenada són dos hidrògens i dos oxígens, l'aigua normal, dos hidrògens i un oxigen. I llavors el que pot ser és que aquesta aigua oxigenada que s'ha produït per l'acció d'aquesta radiació, sense tocar directament la molècula, després vagi a les molècules i les oxidi, i llavors perjudiqui les molècules. Bé, llavors, aquestes radiacions ionitzants tenen diversos efectes. Per exemple, els principals trastorns que produeixen són en la medul·la òssia i canvis a la sang, en el sistema gastrointestinal, en el sistema nerviós, en les gònades i cremades a l'epidermi. Són els cinc tipus de perjudicis que produeixen. Clar, aquests perjudicis poden ser molt lleus si reps una dosi lleu i poden ser mortals si reps una dosi gran. De fet, una cosa sorprenent en la radioteràpia, on les coses, en les qüestions també d'usos militars d'aquest tipus de radiacions, és que una quantitat de radiació que et mata en molt poques hores suposa una quantitat d'energia que diu, si em mata serà molta quantitat d'energia. No, si la posessis distribuïda en el cos, només faria augmentar la teva temperatura 4 centèsimes de grau. I llavors dius, com pot ser que tan poca energia em pugui matar? Doncs simplement perquè la calor es distribueix, és una agitació que es distribueix per totes les molècules. I en canvi, en la radiació ionitzant, l'energia està concentrada en unes poques molècules, en unes pocs fotons, i llavors, clar, tenen molta energia, no està distribuïda, sinó concentrada, i poden trencar. Per exemple, si tenim una teulada de vidre i cau pluja, com que l'energia de la pluja cau dividida en moltes gotes, no passa res. Però si hi ha una pedregada forta, clar, llavors hi ha la mateixa energia, però aquella energia ve concentrada en pocs cops però de molta energia, i aquells cops sí que et poden trencar la teulada de vidre o bunyegar-te el cotxe. Llavors, clar, hi ha una diferència, i llavors el que passen, les radiacions ionitzants són aquestes. Bé, llavors aquestes radiacions tenen uns efectes destructors de les cèl·lules. Llavors, per què els aprofitem pels tumors? Simplement perquè les cèl·lules són més sensibles a la radiació quan s'estan dividint. Per què són més sensibles a la radiació? Perquè quan s'estan dividint el seu DNA està més escampat. Perquè, clar, com que has de repetir, has de duplicar el DNA, per poder-lo duplicar bé necessites expandir-lo. I quan les cèl·lules estan en el seu cicle vital normal, llavors el DNA queda compactat per no fer nosa a dintre. Llavors, clar, és lògic que si les cèl·lules s'estan dividint, llavors siguin més sensibles a la radiació, perquè el DNA, en lloc d'estar-se així, doncs està oposant una àrea molt gran, està presentant una àrea molt gran a aquestes radiacions. I això què vol dir? D'una banda, vol dir que pels fetus, per les senyores embarassades, és perillós, doncs especialment perilloses aquestes radiacions ionitzants, no tant per elles sinó per les cèl·lules del fetus, perquè s'estan reproduint molt ràpidament. Recordin que en alguns moments, mentre el fetus va creixent, hi ha moments en què s'arriben a produir doncs, 1 milió de cèl·lules noves per minut o cosa d'aquest, diu unes quantitats extraordinàries de cèl·lules, i llavors, clar, hi ha perill. Però això s'utilitza bàsicament per matar cèl·lules canceroses. Clar, per actuar sobre un tumor, què necessitem? Que aquell tumor, les cèl·lules del tumor siguin més sensibles a les cèl·lules del teixit de fora, perquè clar, si matéssim les cèl·lules bones i les cèl·lules dolentes amb la mateixa probabilitat, no hi guanyaríem res. Llavors, com podríem fer per tractar un tumor amb la màxima eficàcia? Bé, ja hem vist que el tumor, com que les cèl·lules es van reproduint ràpidament, doncs les cèl·lules del tumor són més sensibles a les cèl·lules normals. Però ara imaginin que aquest tumor és aquesta zona central d'aquesta imatge de l'esquerra. Llavors, de quina manera podríem tractar aquest tumor de manera que ell rebi molta radiació i el teixit del costat rebi poca radiació? Doncs simplement un dia en una sessió el tractem des d'una banda, un altre dia des d'una altra banda, un altre dia des d'una altra banda, un altre dia des d'una altra banda, i llavors, quan fem això, resulta que el tumor sempre està rebent radiació, però en canvi el teixit normal només rep radiació en un cert moment. Clar, abans es feia així, però un dels progressos de la radioteràpia ha consistit, per exemple, la radioteràpia pot ser amb cobalt 60 o pot ser amb electrons accelerats, i per exemple, en aquesta imatge, a la banda superior hi ha un petit accelerador d'electrons, i llavors aquests electrons els pots anar llançant contra el pacient, i llavors aquesta màquina pot anar girant, i llavors en lloc d'haver de fer diverses sessions, una sessió d'un dia tocant per una, apuntant el tumor per una banda, un altre dia per aquí, 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 llavors en la mateixa sessió, com que va girant aquesta, font de radiació, llavors aquesta font de radiació va girant de manera adequada per, perquè el tumor rebi la màxima quantitat de radiació. Però això té un problema, i és que el tumor no és una esfera, sinó no és una pilota rodona. Una pilota rodona té la mateixa forma, la mirem d'on la mirem. Un tumor, per exemple, pot ser molt allargat, de manera que si el miro d'aquí el veig llarg i si el miro d'allà el veig molt estret. Llavors, quan està girant al voltant nostre aquesta font de radioactivitat, clar, el que ha de fer és enviar, si fos possible, radiació que tingui la mateixa forma que el tumor, perquè així enfocaríem bé el tumor i la zona del costat, el teixit del costat, rebria menys radiació. I això com ho fan? Doncs també utilitzant els ordinadors. Llavors, amb raigs X, miren, o amb ressonància magnètica nuclear, miren quina forma té el tumor. Llavors, un cop tenen la geometria del tumor, aquesta vista des de diferents angles, per això hi havia, quan he comentat el TAC, hi havia la gràcia de veure una cosa des de diferents angles. Llavors poses per cada pacient la informació sobre el tumor, en quin lloc el té i quina forma el té vist des d'aquí, des d'aquí, des d'aquí, des d'aquí, i llavors es fan uns programes d'ordinador molt complexos en què diu, des d'aquí, agafa, envia un feix que tingui aquesta forma apuntant a aquell lloc. Des d'aquí, envia un feix que tingui aquesta forma apuntant a aquest altre lloc. I depèn de quin lloc, de quina proporció, de quina distància, de quin angle agafis, també dirà envia més radiació o no envies tanta radiació. Clar, això és una de les contribucions, és una de les feines que fan els físics en els hospitals. Primer, assegurar-se que aquests electrons s'acceleren amb la velocitat correcta, assegurar també que tots aquests programes d'ordinador funcionen bé i controlen bé. I és una cosa complicada, com poden veure, però clar, que és un gran avantatge, perquè amb una sola sessió fas la feina que d'altra manera havies de fer en diverses sessions i havies d'anar t'havies de desplaçar moltes vegades. Però com podríem millorar, on estan una de les fronteres actuals de la radioteràpia? Aquí parlat de l'angle, i podem variar l'angle des del qual ens acostem al tumor. Però, clar, quan estic en una determinada direcció, qui rep radiació és el teixit bo i el tumor. Clar, en aquella direcció, el teixit bo que està aquí rep i el rep el tumor. El que passa que el teixit que està d'aquí a aquí, avui, ara rep, però després no rep perquè l'enviem des d'una altra banda. Però, clar, l'ideal seria que el teixit bo rebés poca radiació i tota la radiació la rebés aquí. Bé, llavors, com es fa això? Són tècniques relativament noves i que són els radioteràpia amb protons o radioteràpia amb nuclis de carboni. I llavors, la gràcia és amb aquesta figura de la dreta, que veuen aquesta mena de muntanyeta i llavors veuen que si fem la radiació amb raig X, si fem la radioteràpia amb raig X o raig gamma, el tumor, ja veuen una zona que posa tumor, que és aquest petit rectangle que tenim al mig, i llavors veuen que abans d'arribar al tumor, quan posa raig X, veuen que deixem anar molta energia i aquesta energia la capta el teixit sa abans d'arribar al fotó, abans d'arribar al tumor. En canvi, si utilitzem radioteràpia de protons o radioteràpia de nuclis de carboni, veuen que la línia d'absorció d'energia, en lloc de ser aquest pic tan alt, negre, són aquests dos pics blaus que veuen que són molt més baixos i que pugen quan arribem a la zona del tumor. Tot això és a causa dels processos físics d'interacció de diferents tipus de radiacions amb els teixits biològics. I llavors l'estudi de la interacció de les radiacions amb els teixits biològics és un camp molt important que permet fer millores en la radioteràpia. Permet que sigui més eficaç, permet que en lloc de que el teixit absorbeixi, el teixit bo absorbeixi una quantitat de radiació considerable, en rebi molta més. Bé, llavors podríem parlar de cirurgia amb làser, per exemple, el làser és un producte típicament quàntic, aprofita els aspectes quàntics de la llum, llavors és una cirurgia molt precisa, en una oftalmologia es fa servir molt. Per exemple, si et puja la pressió de l'ull i pogués produir un glaucoma, perquè és això, però els glaucomes perquè es produeixen? Es produeixen perquè l'iris va produint una quantitat de líquid, la part exterior del voltant del cristal·lí va produint un líquid que és l'humor aquós, i a diferència de l'humor vitri que està aquí, l'humor aquós va fluint, és a dir, dintre del nostre ull, la banda del davant, l'humor aquós va fluint. I llavors es va produint per unes cèl·lules i va sortint pels llagrimals i va sortint a través d'uns capilars sanguinis també, etc. Però clar, això a vegades s'obtura i llavors les cèl·lules continuen produint líquid, però en canvi no pot sortir de l'ull perquè l'ull s'han obturat els canals de sortida. Llavors què podries fer? Amb una mica de làser pots perforar, pot ser un tall molt finet dintre de l'ull, i llavors aquell líquid que anava flotant per allà i que feia que la pressió sobre l'ull anés augmentant, i que això a la llarga podia perjudicar la retina i podies quedar-te sense vista, si fas això, aquesta petita cosa, llavors aquell líquid, en lloc de quedar capturat entre el cristal·lí i la còrnia, doncs torna a fluir i llavors no t'augmenta la pressió de l'ull. O pots actuar directament sobre la retina, o pots actuar sobre la pell, o pots fer-ho servir com a bisturí. Com a bisturí talla molt, talles... El làser talla ferros, llavors el làser es fa servir per tallar ferro. Llavors, clar, si vols, pots tallar des de ferro fins a tallar teixits, però llavors, clar, tenint un làser molt més finet, amb menys energia, llavors el tipus de làser que has d'utilitzar i el gruix de làser que has d'utilitzar, el tipus de radiació, són coses que les has d'estudiar en detall. Abans he parlat dels ultrasons com instruments d'observació, però els ultrasons també els pots fer servir per intervenir mèdicament, per destruir, si tens una pedra al ronyó, una pedra a la bufeta, amb una tècnica que anomenem litotrícia, destrucció de pedres, quan arriba l'ultrasó, però ara donant-li molta energia, clar, per observar un fetus li donaves poca energia, simplement per fer l'ecografia, que rebotés, però sense molestar el fetus. Ara, clar, quan tens localitzada la pedra, llavors envies l'ultrasó però amb bastanta més energia, i llavors és com si anessis amb un martellet petit, anessis donant molts cops a la pedreta aquella i a la llarga destruint-la. Podríem aplicar de moltes coses. Aquí hi hauria l'electrocardiografia, l'electrocardiograma. L'electrocardiograma, doncs el funcionament del cor té una física molt complicada, molt subtil, perquè hi ha la part elèctrica dels senyals elèctrics que van al llarg del cor, que comencen per l'aurícula dreta i acaben pels ventricles, i llavors a mesura que va passant aquest senyal elèctric del senyal nerviós, hi ha un senyal mecànic que és la contracció del múscul, i la contracció del múscul actua sobre la sang i llavors fa que la sang es mogui dintre del cor i surti del cor. Llavors hi ha tres aspectes en la física del cor: l'aspecte nerviós, propagació de senyal elèctric al llarg del cos, propagació de senyal mecànic, com el senyal elèctric produeix el senyal mecànic, perquè clar, podria ser, segons el tipus d'interacció entre el senyal elèctric i el senyal mecànic, un senyal elèctric correcte produís un senyal mecànic incorrecte, massa poc potent o massa potent. I després aquest senyal mecànic ha d'actuar de manera adequada sobre la sang. Ha d'actuar perquè, clar, si en lloc d'enviar la sang cap amunt l'envies cap al costat, llavors la sang, en lloc de sortir, començaria a fer remolins dintre del cor. I què passaria si es produïssin massa remolins dintre del cor? Que es produirien embòlies, perquè la sang, quan es torna turbulenta, les plaquetes xoquen entre elles i llavors alliberen un líquid que produeix coàguls. I per acabar aquí em salto l'electroencefalografia, magnetoencefalografia, biosensors, nanomedicina, pròtesis, enginyeria, teixits, si algú té curiositat després en podem parlar, i acabaré parlant d'una cosa molt fascinant, que és la neurorobòtica per desenvolupar els membres artificials. Llavors, suposem que hagis perdut una mà i et poden fer una mà artificial, i aquesta mà artificial pots aconseguir que estigui guiada pels impulsos nerviosos que arriben aquí. Aquí arriben uns impulsos nerviosos, clar, si has tallat la mà no els tens, però si fas una mà prou sofisticada podries fer uns terminals que els connectessis als principals nervis. Clar, no podràs fer tots els moviments, però podràs fer com a mínim uns quants dels moviments principals. Però clar, què passa si quedes tetraplègic? És a dir, si el senyal ja no passa d'aquí, per exemple. Llavors, clar, aquí, encara que posis una mà mecànica, de fet, tens la mà, el que passa que aquí no arriba el senyal queda aturat aquí, per exemple. Com ho podries fer? Clar, llavors has de connectar directament el cervell amb la mà, amb una mà mecànica, perquè la teva no pot funcionar. I llavors això com ho fas? Doncs llavors has de conèixer molt bé com funcionen els senyals elèctrics del cervell. I la part del moviment està aquí, fa aquesta zona d'aquí, i en aquesta zona d'aquí sabem aquesta part que mou, aquesta part que mou, aquesta que mou, aquesta que mou, es coneix molt bé. Es coneix molt bé perquè si t'han de fer una operació i llavors et treuen la part superior del crani, llavors amb un elèctrode, que és una tècnica física, fa servir electricitat, aquest elèctrode molt finet, van tocant aquí, van tocant aquí, van tocant aquí, llavors et toquen aquí i tu, sense adonar-te'n, mous aquest braç, et toquen aquí, mous aquest braç, et toquen aquí, mous aquest dit, et toquen aquí, mous la cama, de manera que això és una cosa estudiadíssima. De què serveix estudiar això? Doncs per aquests braços serveix molt, perquè llavors pots posar una sèrie d'elèctrodes petitets, si vols moure el braç, suposem que el braç, la banda dreta del cos està moguda per la part esquerra del cervell i la part dreta del cervell mou la part esquerra del cos. Bé, llavors, si vull moure el braç esquerre, per exemple, llavors aniré a la banda dreta del cervell, aniré a les cèl·lules, a les neurones que produeixen aquests moviments del braç i llavors connectaré, posaré uns elèctrodes dintre, aquests elèctrodes simplement són uns fils elèctrics que capten l'electricitat produïda per les cèl·lules, per les neurones. Llavors ho poso aquí i llavors connecto amb el braç mecànic, com veuen en aquest senyor de la figura. Llavors aquest senyor està impedit, és tetraplègic, però llavors amb aquest braç li pot encarregar, en aquest braç que li doni, pot fer que amb aquests moviments pot fer que el braç faci una sèrie de moviments relacionats amb els moviments que ell faria. El que passa, clar, que llavors necessitem un ordinador que processi tot això, perquè llavors si em diuen el moviment del braç només ve de senyals d'aquí, no, ve de senyals d'aquí, també dels senyals del cervellet, de la part del darrere i dels ganglis basals que estan per aquí. I què regulen aquests? Regulen el ritme, perquè llavors jo puc donar al braç l'ordre, mou-te, però clar, com vaig a moure, si faig així, clar, quan mengem no fem això, perquè llavors si fas així cauria tot, llavors has d'anar regulant la velocitat, quan t'acostes al braç, llavors has de, aquí pots anar relativament ràpid, però aquí has d'anar lentament, i llavors la regulació d'aquestes velocitats, això ja no ho fa, això ho fa, això, en connexió amb una part del cervellet d'aquí, del cerebel, i amb una part dels ganglis basals. Llavors, clar, això no pots posar tants fils dintre del cervell. Llavors, què faràs? Li diràs amb un ordinador al cervell que doni l'ordre. I llavors l'ordinador, ja un cop té l'ordre de que ha de fer això, ja sabrà pel seu programa que llavors el moviment que ha de fer és relativament petit. Una cosa que volíem fer i que al final no vam poder fer als Jocs Olímpics de Rio era un adolescent que havia quedat tetraplègic, que fes el xut d'honor del partit de futbol. La idea d'això era, aquella persona ha estat tetraplègica, com podrà caminar? Doncs la idea, això encara no s'ha fet, però s'està en camí de fer-ho, i pot ser que ja en algun laboratori es comenci a aconseguir. Llavors, com que aquella persona no es pot estar dreta, què faràs? La posaràs dintre d'una mena d'armadura, però d'armadura molt senzilla, que simplement l'aguantarà dreta. I llavors, aquí, doncs, tindrà uns fils que facin anar les cames, per exemple, i llavors aquestes cames, llavors ara la cama dreta, ara la cama esquerra, ara la cama dreta, ara la cama esquerra. Això anirà a un ordinador que ara poden ser molt lleugers i que tindrà el programa de fer funcionar aquesta, de fer funcionar un motoret que llavors li posarà la cama cap endavant, la cama dreta, la cama esquerra, la cama dreta, la cama esquerra. I llavors la idea seria aconseguir, amb aquestes coses de física tan sofisticades i que suposen un molt bon coneixement del cervell des del punt de vista de funcionament elèctric, suposa el robot i suposa l'actuació dels ordinadors, de la programació. Bé, aquí només, doncs, així he fet una petita visió d'uns quants aspectes, bastants, però vaja, n'hi ha molts més, de com la física realment ajuda a la nostra comoditat, perquè clar, que t'hagin d'obrir per intervenir o que simplement puguin posar una fibra i intervenir a través d'una fibra, clar, hi ha una gran diferència, pateixes molt menys. O fins i tot, i ara hi ha una persona tetraplègica que hauria perdut tota esperança de moviment i que sempre hauria hagut d'estar assistida, doncs de mica en mica s'aniran desenvolupant maneres en què aquella persona podrà tenir una certa mobilitat, que serà una mobilitat que no serà que ell ordenarà directament, però que en canvi, auxiliada per les màquines, podrà arribar a desenvolupar. Bé, de manera que ja veuen que tal com parlem de la física i l'univers i les galàxies i coses d'aquestes, també la podem, pot tocar no només de peus a terra, sinó de peus al cervell, de peus a coses realment que ens toquen directament, que toquen la salut, i tot això, clar, és molt important si vol ser una bioregió, diem-ne, competent en qüestions de medicina, amb una salut pública eficaç. Aquí els problemes que ja són de tipus econòmic, això són coses cares. Llavors, fins a quin punt estem disposats a gastar, quina quantitat de diners estem disposats a gastar pel desenvolupament d'això. Fer els primers models és molt car. Un cop ja els primers models comencen a funcionar bé, llavors tot allò es va abaratint extraordinàriament. Llavors, la gent que fa els treballs de punta ja han de gastar molt. Ara després també en treu un avantatge perquè els altres els hi paguen en concepte de royalties o el que sigui, o drets d'autor, una petita part del que han gastat. I llavors aquí entrem en la part humanística, en la part econòmica de la ciència, que seria també un aspecte molt interessant, però certament no pas per avui. Bé, gràcies una vegada més per la seva atenció.
Hola. Usted ha estado hablando de la radioterapia enfocada, o sea, enfocado sobre el tumor, intentando que los tejidos sanos no sean afectados. Bien, cuando se ha sacado ya el tumor, por ejemplo, en un cáncer de mama, dan radioterapia y se supone que ese tejido está todo sano ya. Pero la radioterapia va igual.
Ya, bueno, a vegades... I llavors la tècnica, qui decideix la tècnica de com s'aplica la radioteràpia és bàsicament un metge. I llavors el metge sap quina mena de perill hi ha de que un tumor pugui quedar unes quantes cèl·lules que no hagin pogut treure i llavors per precaució tractar aquelles cèl·lules. Però sí, llavors clar, en els tractaments hi ha un tipus d'estratègia que no ve dictada per la física. Dic, qui té l'última paraula en això és el metge, que és el que sap això. Llavors el físic està al servei del metge i el físic i el metge al servei del pacient. I llavors, clar, hi ha uns casos que naturalment, per exemple, t'han tret un tumor i llavors per precaució, però jo no sé, clar, quines dosis han de donar en funció, clar, ells ho coneixen, amb les estadístiques que tenen, saben, aquest tipus de tumor, aquesta profunditat, amb aquest tipus de cèl·lules, doncs, convindria fer 3 sessions de radioteràpia, en aquests 5 sessions de radioteràpia, perquè saben quin tipus de probabilitat de risc. Llavors jo imagino que és això bàsicament, i abans ho he dit, el tumor, clar, però és molt bona pregunta, clar, perquè llavors dius, i el tumor per què no el trec directament? Clar, a vegades es pot, a vegades no es pot, però és molt, una pregunta molt interessant, efectivament. Sí, sí.
Bona tarda. O sigui, per una mica la meva conclusió és que s'ha de fer recerca sobre el que és la enginyeria, el que és la física i medicina. Això, en un país normal, doncs segurament el país invertiria més i els particulars més. Per arribar a aquest punt, quants anys tardarem en que això sigui normal?
No, aquí no estem tan malament, aquí no estem tan malament, sí, sí. És a dir, aquí, per exemple, hi ha alguns instituts, ara que fa por per mi és el futur de les universitats, però hi ha alguns instituts de medicina regenerativa, per exemple, doncs, o de regulació genòmica, o de ciències fotòniques, que estan molt bé, i estan molt bé a nivell internacional, i aquests, diguem-ne, estan bé, i després hi ha centres de computació com l'ordinador Mare Nostrum a Barcelona, Superconducting Center, llavors aquest, per exemple, han fet un model matemàtic del funcionament del cor amb una precisió extraordinària, molt interessant, de manera que hi ha recursos. Ara, el problema és que anava pujant molt, però amb lo de la crisi s'ha tallat molt. I en aquest moment jo diria que en pateixen més les universitats, que des de fa doncs, 4 o 5 anys, per exemple, el nostre departament, en els últims, des del 2008 fins ara, el nombre de gent que hi ha s'ha reduït en un 34%. Llavors, clar, per què? Primer, els associats doncs, ja no els hi renovaven els contractes. Quan ens anem jubilant, llavors van donant poques places en comparació amb el que hi havia. Deien fa 5 grups més grans, i el problema no és tant fer grups més grans, sinó que per la docència no és problema, però per la investigació sí. I llavors ara sí que tenim un problema, s'anava millorant molt, i ara el problema que hi ha és que anem caient. Això els instituts no tenen tant aquest problema, perquè tenen gent internacionalment molt bona, hi ha programa i CREA que va iniciar Mas Collell i que amb molta vista, perquè ell és una gran personalitat universitària, havia passat 20 anys a Harvard, que és una de les millors universitats del món, i això tenia, i va crear això. Llavors, l'avantatge que té és que tens places que treuen a gent de tota Europa, i diria de tot el món, perquè també tenim gent de Rússia i d'Amèrica, i llavors aquesta gent, un cop aquí, al ser molt bons, poden aconseguir ajuts europeus, i llavors aquests ajuts europeus doncs, poden venir aquí, poden fonamentar aquí. És a dir, sí que hi ha un teixit suficient, però la perspectiva és problemàtica en aquest moment. Esperem que remunti, però per ara realment es tardarà uns quants anys a remuntar el que hem perdut durant aquests últims anys.
Bona tarda. Una consulta. La radiació, per exemple, quan et fan una radiografia, a un doctor una vegada li vaig comentar, dic, ui, escolti, si me'n faig, me'n tenia que fer un parell i tal, diu no pateixi, diu, perquè vostè quan va amb l'avió són 100 vegades més de radiació que d'això em vaig quedar esparverat. És cert això?
Bé, jo diria que no ben bé, diria que la radiació, el nivell de radiació que hi ha allò per on passa l'avió, sí, el que passa que l'avió diria que està prou protegit perquè no absorbeixis tota aquesta radiació. De tota manera, és veritat que cada vegada, a mesura que ha augmentat la sensibilitat dels sensors de raigs X, et cal menys radiació de raigs X. Per exemple, una patent que va treure el nostre departament, l'Institut de Física d'Altes Energies de l'Autònoma, va ser utilitzant els fotosensors que s'utilitzen per la detecció de neutrins, per els neutrins, bueno, ara aquí no entraré, és a dir, són unes coses, unes partícules que quan xoquen amb els nuclis d'oxigen llavors produeixen un electroaccelerat, aquest electroaccelerat doncs es desaccelera produint una radiació i detectes aquella radiació. I llavors són uns, necessiten allà per força uns sensors molt, molt sensibles. I llavors van dir, aquests sensors els podríem utilitzar per raig X, per exemple. I llavors, d'acord amb l'Hospital del Parc Taulí de Sabadell, van arribar a millorar les tècniques de mamografies per reduir al màxim la quantitat de dosi. Però llavors, clar, si redueixes la dosi, si la pots reduir en un 10%, millor. Clar, i llavors, tot el que es pugui reduir la dosi farà que puguis fer més proves i que siguin menys perilloses. Ara jo no sé, però jo diria que dintre de l'avió no estem sotmesos a tanta dosi com aquella. De tota manera, sí que és veritat que la dosi s'ha pogut reduir molt.
Sí, bona tarda. M'ha vingut a la memòria l'humanista i mecenes Pere Mir, traspassat últimament. Pere Mir.
I tant, i tant.
Simplement per fer-ne memòria.
Fa molt ben fet de fer-ho. Fa molt ben fet de fer-ho perquè ha estat un mecenes, diguem-ne, molt discret, i generalment els mecenes dediquen més l'atenció a les arts, perquè t'ajuda a lluir més, i dedicar-ho a les ciències doncs no et fa lluir tant. Són coses que moltes vegades aquests descobriments científics no saps qui els ha fet. Llavors aquesta persona, doncs, perquè també ell era científic i realment ha ajudat molt, molt a la ciència.
Em va arribar un WhatsApp fa uns dies dient que han detectat molts més càncers de tiroides. Sembla ser que quan fas mamografies tenen l'obligació de donar-te un protector de tiroides. I nosaltres hauríem de saber que l'hem de demanar si no ens l'ofereixen, perquè es veu que ho tenen a tot arreu però no t'ho donen. I està detectant-se més càncer de tiroides degut a les mamografies.
Molt interessant, no ho sabia.
No sé si és cert. No sé si és cert.
No sé, però vaja, que hi ha substàncies protectores, sí, a dir, hi ha algunes, vaja, aquí tret quines substàncies eren, sí, sí, però llavors hi ha substàncies que es poden acumular en un determinat òrgan i protegir-les de la radiació, no sé exactament, hi ha diferents maneres, depèn del tipus de radiació, el tipus de cèl·lula, etc. Però això que em diu no ho sabia, no... Però va, pot ser, és molt, pot ser el que diu, que llavors sigui convenient donar aquests protectors. És un bon exemple de veure que quan et fan una radiografia d'un òrgan no has de pensar només en aquell òrgan, sinó perquè clar, aquesta radiació també s'escampa i pot tocar algun altre òrgan i llavors afectar aquell altre òrgan, i que aquell altre òrgan, doncs, a vegades hi ha mètodes de protecció. I llavors el tiroides, doncs, és relativament fàcil perquè coses relacionades amb iode les absorbeix molt selectivament. Clar, si agafessis un protector i l'escampessis més per voler protegir tot el cos menys el tumor, això és molt més difícil, perquè llavors, segons on estigui el tumor, és molt, hi ha una part de les cèl·lules que són bastant semblants a les cèl·lules normals i les cèl·lules anormals, i que es diferencien en el tipus de tractament i que absorbirien la mateixa quantitat de rat de protector. Són coses molt interessants, efectivament.
Una consulta, perquè potser he tret una conclusió errònia. Les ressonàncies magnètiques nuclears, m'ha semblat que era el menys agressiu respecte a altres, al PET. Bueno, és que de vegades, com que desconfiem una miqueta de... Ara et fem un TAC, ara et fem d'això. Sí. Realment, el malalt o la persona que li fan la prova...
A veure...
Pot? Sí. Pot demanar, o almenys que t'aclareixin, quins avantatges té fer un TAC a una ressonància magnètica, perquè si els resultats...
Clar, clar. No, és bona pregunta. Que passa, llavors has de saber quin tipus, llavors has de fer que l'hospital tingui els dos tipus de dispositius, que... i has d'aconseguir també veure quin tipus de problema és i quin és el tipus d'urgència, dir quin grau de contrast necessites, i llavors hi ha una sèrie de coses que jo no sabria dir. El que vostè diu seria l'òptim, això realment seria l'òptim. El que passa que doncs no ho sé, i d'altra banda hi ha la part econòmica, com deia abans, que si l'hospital resulta que acaba de comprar un aparell molt car que és molt necessari per fer un determinat tipus de coses i llavors doncs s'usa poc, llavors aquell tipus no es pot arribar a rendibilitzar mai, i llavors doncs pot haver interessos que a vegades doncs diguin no és prou perillós, però llavors aniria bé un aparell, si un aparell està molt utilitzat hi haurà cua per utilitzar aquell aparell i l'altre estarà subutilitzat, llavors aquí estarem gastant molts diners, allà hi haurà cua i llavors hi ha coses que no depenen tant del perill en si que el risc ja procuren que no sigui gaire gran, però també hi ha altres factors que no és només el factor de risc sinó d'una banda la cua i d'altra el cost de cada tipus d'utillatge que també influeixen en aquestes decisions.
Sí, algunos dentistas ya están poniendo un collar. Están poniendo un collar de plomo, no sé qué, cuando hacen radiografías dentales para el terno del tiroides que decía antes. Yo lo que quería decir es que me parece fantástico que en realidad nosotros somos un cruce de conexiones, de cables, de electricidad, y que eso se puede manipular fácilmente, ¿no? Y es un poco asustante, ¿no? O sea, decir, bueno, me da como miedo, ¿no? Esa sensación de decir, puede llegar un momento en que introduzcan en mí una conexión que yo no quiera, por ejemplo.
Eso es muy fácil de fe. No, no.
Ahora sí que me ha asustado.
Sí, muchísimo. No, no, claro. Això, per exemple, pensin en l'optogenètica. L'optogenètica consisteix a posar un tipus de proteïna que és sensible a la llum i llavors l'afegeixes al teu ADN. I llavors la pots connectar amb l'ADN amb algun altre tipus de proteïna que tu tinguis i llavors si il·lumines aquella cèl·lula amb una llum determinada, amb la llum blava, per exemple, si aquella proteïna és sensible a la llum blava, llavors aquella neurona s'activa. I llavors tu pots fer que mosques, dir organismes petits, les pots orientar, pot ser que vagin cap a la dreta, cap a l'esquerra, etc., mosques tractades per optogenètica, que combinen l'òptica i la genètica, com diu el nom, i realment les pots controlar. Ara, suposem un determinat futur, llavors dirà, bé, la llum no entra dintre del meu cap, molt bé, però ara imaginem que llavors et canviïn els gens, quan es parla de transhumanisme i coses d'aquestes, llavors et canviessin i et posessin un determinat tipus de proteïna o de molècula, no cal que fos proteïna, que fos sensible, per exemple, a una radiació que de longitud d'ona baixa que sí que pogués entrar al cervell. Llavors podries tenir, podries, però no hauries de saber moltíssim, naturalment, hauries de fer el tipus de molècula, posar-la en els gens, fer que aquella molècula s'expressés precisament en algunes zones del cervell i no en altres, i llavors, gairebé, diem-ne, així com ara connectem els telèfons mòbils, podria haver unes antenes que fessin fer la gent el que volguessin. Això jo ho veig factible amb una relativa, amb una certa dificultat a l'hora de fer-ho, però ho veig molt concebible. Ara no sé si val la pena fer-ho, això ja no sé si val.
Bé, això que realment és aquí, penso que ja és inquietant i de debò que se n'està parlant molt, Ada, o sigui que no sé on anirem a parar. I jo volia fer una pregunta molt senzilla, que no sé si té a veure amb la física, però sí amb la medicina, però física no ho sé. Estem en aquesta alta medicina per bellugar braços i que això és interessant, impossible que arribi a tothom, però en canvi, què passa quan els antibiòtics com ara ja deixen de fer efecte perquè nosaltres resulta que ja hem creat els anticossos? Aviam, aquesta sí que és una medicina necessària per tothom i en canvi no sé si se li està donant realment la importància que té, suposo que sí. Ara, no sé si està relacionat amb el tema, eh?
Sí, sí que està relacionat, això està relacionat amb el que anomenem bioinformàtica, per exemple. I llavors la bioinformàtica es tracta, té moltes facetes, hi hauria la part informàtica de simular una cèl·lula, tot el funcionament d'una cèl·lula, la bioinformàtica del cervell, però també hi ha la bioinformàtica aplicada a la farmacologia. I llavors, quan veus un determinat tipus d'antibiòtic que actua sobre un determinat tipus de bacteri, i llavors veus que aquell bacteri desenvolupa una resistència a aquell tipus d'antibiòtic, llavors clar, has d'anar buscant modificacions d'aquell antibiòtic o un antibiòtic diferent. I llavors, per això, clar, has d'anar provant, fins ara has d'anar provant, veient quina modificació hauries de fer aquest antibiòtic. El que passa que fins ara aquestes aproximacions, aquestes proves les has de fer bàsicament de manera química, provocant, mirant molècules químiques diferents, sintetitzant-les, però se suposa, quan coneguis millor la química quàntica, els detalls de funcionament d'interaccions entre les molècules i tot això, que llavors ja podràs dissenyar una molècula especial que estigui adaptada a aquell tipus de mutació que hagin fet els bacteris. Per exemple, hi ha una sèrie d'antibiòtics que actuen sobre els ribosomes, que és una part de les màquines de fer proteïnes. La proteïna, el ribosoma, és una màquina a la qual li arriba l'RNA missatger, que és el que porta la instrucció, has de fabricar la proteïna 23, i llavors RNA fabrica la proteïna 23. Bé, llavors, si allò de la proteïna 23, allò, llavors el que vols atacar és aquella mena de fàbrica de proteïnes. Bé, però llavors, si aquella mena de fàbrica de proteïnes, allò amb què l'atacaves habitualment, ara s'ha modificat i aquell antibiòtic ja no funciona, ara el que pot ser més facilitat que abans és mirar l'estructura de la nova, del nou ribosoma, que està format, bueno, de proteïnes i està d'RNA ribosomal. Llavors pots veure aquestes estructures i llavors pots conèixer quin tipus d'estructura hauria de tenir el nou antibiòtic per adaptar-se a allò. És a dir, jo crec que a la llarga crec que sí, el que passa que llavors això són coses típicament del que anomenen química quàntica, perquè llavors ja és interacció. Química quàntica és l'estudi de la interacció entre molècules. Llavors, clar, és la molècula de l'antibiòtic i la molècula base, la molècula blanc, la qual tu vas atacar, del bacteri. Però un cop això s'hi va avançant, i llavors això facilitarà molt fer nous tipus d'antibiòtics, d'anar-se adaptant, perquè realment és un dels grans problemes de la medicina actual.
Bones tardes. Ja se n'ha parlat molt d'això, però la pregunta és, caldria exigir el protector quan te fan radiografies? A mi me n'han fet moltes, i de boca, per exemple. Vostè què hi pensa?
Oh, no sé, a mi em sembla una cosa molt sensata. No sabia que posessin aquest collar que deia la senyora, em sembla una cosa prudent, no sé quant costa, però em sembla que sigui prudent fer-ho i que seria millor fer-ho, efectivament. El que passa, doncs, no sé, com que això són coses que costa, però imagino que no deu costar gaire, i llavors quina mena s'ha de veure els aspectes econòmics i els aspectes, però sí, sembla que seria molt interessant. Molt bé, doncs, gràcies.
Gràcies.
Gràcies.